El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Perquè l'esperança es transformi en una possibilitat efectiva, cal cultivar-la en el present, fer-la germinar aquí i ara, enmig dels inconvenients i les dificultats. Ser perseverant significa justament això. Si esperar és sentir, perseverar és actuar. I per això és una virtut. Persevera qui segueix lluitant per una idea, tot i que la història l'empenyi a abandonar-la. Persevera qui és fidel. Només qui persevera té sentit de la realitat i per això està en condicions de cultivar esperances raonables. Salvatore Natoli, perseverança, paraules a contratemps.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem.
Un moment, no ens precipitem. Primer pensem. Xavier Antic, molt bon dia, benvingut al teu racó de pensar.
Molt bon dia, Mònica.
Intueixo
i bon dia a Lledoners i a Puig de les Basses.
I molt bon dia a Lledoners i a Puig de les Basses.
I el tren que ve de Donosti, que tenim a l'estimat David Fernández venint a Barcelona, escoltant-nos.
Ah, molt bé. Ah, sí? Pues que tinguis un bon viatge, David. Escolta'm, Xavier Antic, hem de parlar de perseverança, eh?
Hem de parlar de perseverança.
Aquesta paraula que... És la paraula que s'ha de... S'ha de desgranar una mica, va.
S'ha de desgranar una mica.
Sí,
hem de pensar una mica què vol dir, no?
Pensem-hi,
perquè a més és curiós perquè hi ha paraules que han conformat models de conducta durant segles i que pràcticament han desaparegut del nostre vocabulari, encara que, estranyament, moltíssima gent s'hi reconeix amb aquestes paraules. A mi em sorprèn molt d'algunes altres, com la paraula constància o tenacitat, o fidelitat, o perseverança, que semblen paraules velles, no?
Sí, sí.
Tot i que és cert que determinen una mica aquella mena de comportament bo que reconeixem en els altres.
Sí, que diem, és una virtut.
No,
diem, és una virtut.
Diem que és una virtut, no? Que és una mica aquest comportament que ens agradaria aplicar a nosaltres mateixos i que, a més, reconeixem com a virtut en els altres. I jo crec que de totes, la que a mi m'estranya més que no formi part del nostre vocabulari habitual quan parlem de les coses, no?
És perseverança.
Que és perseverança, que normalment tenim aquestes paraules estereotipades, no? Que s'apliquen, no? Sovint, en qualsevol fins i tot discussió política,
ara
no?
Ara n'has dit algunes que tenen altres connotacions. Insistència no és el mateix que perseverança, no? I tenacitat també té un punt... Les persones tenaces també tenen un punt com...
Un punt impertinent, no?
Sí, té una connotació.
Però la de perseverança, per contra, apel·la a alguna cosa que jo crec que fàcilment podem reconèixer, en un sentit molt banal...
Tu pots perseverar en silenci, però no pots ser tenaç en silenci.
No, és difícil.
Eh?
És difícil, no? Però la perseverança té a veure una mica amb aquesta... Podríem dir-ne que insistència, no?
De ser-hi.
De ser-hi, de continuar, de no deixar-se seduir per les tentacions o per la fatiga a deixar les coses. La perseverança és el contrari de deixar-ho córrer. Mm. O és el contrari de l'abandonament, no? De dir, ja n'hi ha prou. O és l'actitud que cedeix davant de les dificultats o dels entrebancs, o sobretot per l'urgència, per les presses, no? Quan allò que, al que aspirem està una mica més enllà del que preteníem, no? Mm. I per tant, una mica tot allò que tendeix a dir... Deixem-ho córrer,
ja,
no?
Però deixem-ho córrer, que ho podem aplicar a projectes concrets o ho podem aplicar a actituds vitals, perquè un pot perseverar en actituds i deixar o abandonar projectes quan ja aquesta actitud no és defensable.
Sí, el que passa és que la perseverança sempre està d'alguna manera una mica identificada, en cert sentit, amb la persecució d'alguna cosa que es considera com a justa, diguem-ne, no? I per tant, la perseverança, diguem-ne, un talibà, un fanàtic, no és un perseverant, per entendre'ns, no? És a dir, algú que intenta imposar tant sí com no...
No estem parlant d'això.
Això no té res a veure amb la perseverança, no?
Perfecte.
I jo crec que és segurament una mica el primer que caldria dir, perquè la perseverança té a veure amb aquesta prosecució continuada...
Que no vol dir tampoc ser tossut.
No, perquè tossut és una mica diferent.
Tossut vol dir que...
El tossut és la rigidesa, no? Per la qual un aplica el criteri d'allò que ha predeterminat i que passi el que passi, continua aplicant-lo tant sí com no i sense contenir aquest element indissociable de la perseverança, que és l'autocrítica, que és l'avaluació contínua, que és el reformular com ha de ser possible portar a la realitat una idea que tu consideres justa.
I
no?
Es pot convertir en un factor negatiu la perseverança?
Sí, sempre que es deriva o acaba convertint-se en aquesta rigidesa que t'impedeix de modular l'objectiu que tu busques d'acord una mica amb les condicions de la realitat, podríem dir-ne. No?
Per tant, a perseverança, des d'un punt de vista d'actitud ètica, hi hauríem d'associar, ara deies, aquesta actitud d'autocrítica, però també de raonament i d'eficiència respecte al mateix projecte, no?
Sí, la paraula clau segurament és eficiència. En el text que tu has llegit de Salvatore Napoli, que ha fet aquest llibre, que és, ha estat un èxit a Itàlia.
És un llibre ideal per el record de pensar al cap de setmana.
Sí, i a més, és literalment és un llibre de butxaca.
Sí,
perquè
sí.
Cap, és més petit que la mà,
sí,
podríem
sí,
dir-ne.
Sí, i cap darrere la butxaca és
pantalons. Mira, t'hi poses no, gent, quasi ja no entra, quasi ja no entra. Però que a Itàlia, que som molt donats
pàgines.
A aquestes lectures d'assaig, amb rigor, però ben explicades i sense tonteries.
Que s'entenen, sabeu que s'entenen.
N'han venut més de 50.000 i realment és un llibre que te l'empasses amb una sentada. I ell planteja una mica en el text que tu deies aquesta idea de les esperances raonables i del sentit de la realitat, que jo crec que és una mica el que més caracteritzaria la perseverança, com alguna cosa que intenta avaluar on som i sobretot tu deies la paraula efectivitat, que jo crec que això és molt important.
Sí.
Que vindria a dir, no basta amb tenir idees, sinó que l'important és que les idees puguin aplicar-se en la realitat. No pas, com se diu de vegades, perquè la realitat ens obligui a desertar de les idees que pretenem, sinó a convertir les idees en pràctiques, que segurament és la gran ambició, no només filosòfica, sinó quotidiana de qualsevol vida. Tots aspirem a alguna cosa en la nostra vida particular o en la nostra vida col·lectiva. El problema moltes vegades és com aquestes idees poden ser realment operatives, no? I que permeten una mica modificar una realitat que molt sovint no ens plau.
I que no passa res en perseverar en una cosa que no aconseguiràs mai.
Tampoc no passa res.
Si la vius en positiu.
Tampoc no passa res, perquè segurament l'esforç de la perseverança fa que aquella idea per la qual tu batalles, i a la que en molts casos hi ha molta gent que dedica la seva vida, encara que en l'horitzó final no acabi a ser realitzable del tot, obliga petites modificacions que hi porten.
Per exemple, l'estimat Pere Casal d'Àliga, que és algú perseverant
tant,
en la recerca de la igualtat i de la llibertat i de la justícia dels més desfavorits a Mato Grosso, sap perfectament que passaran els seus dies, encara està amb nosaltres, però passaran els seus dies, i sap que haurà contribuït, perseverant, a construir un horitzó que segur que no li veurà al final, perquè...
Completament. I sobretot el que té aquesta actitud perseverant, jo crec que és contagiosa. No? A diferència de la deserció o l'abandonament dels ideals, que el que és desmobilitzadora, la perseverança en un ideal pel qual hi treballes quotidianament, amb allò que Brecht en deia l'heroisme quotidià, no? L'heroisme anònim, de la batalla diària, de les petites batalles en una guerra molt més immensa, és contagiós, perquè efectivament permet de veure que és només aquesta actitud la que permet transformar a poc les coses.
Per tant,
no?
Calma, que ara parlarem de si la perseverança té a veure amb no posar-se fites individuals quan hi ha projectes col·lectius que van més enllà de nosaltres mateixos. Posem una mica música?
Posem una mica música.
Ses freixes.
Ens queixem perquè no plou i quan cauen gotes del cel ens amaguem a sota els portals. Vas trencar el paraigua, jo no em canso d'esperar que plogui a bots i barrals. No sé si són 90 dies o 6 mesos o 3 anys, el cas és que ens veig massa tranquils. Jo vull ser Violeta Parra, educar-nos en remolins abans d'aprendre a sumar. Ja fa temps que estem tocant el fons. Ja fa temps que estem tocant el fons.
Clar, aquí hi ha una qüestió. Immanuel Kant parlava de la bona voluntat que ha de tenir la perseverança, i això lliga amb aquesta reflexió que fèiem abans de sentir-nos les feixes. Una mica de dir, quan un s'ho planteja tot com a objectius individuals, és quan a vegades converteix la perseverança en la confon amb la pressa, impacient,
la pressa,
no?
La impaciència.
Per saber-ho, perquè fins a aconseguir-ho, no? Potser no ho aconsegueixes tu. No? A lo millor ho aconsegueix un altre.
Exacte.
I no passa res. I no passa res.
No? I és la manera d'involucrar en aquella batalla en la que un hi pot estar quan allò pel que persevera no és només una millora de la pròpia vida, que d'altra banda és legítim, sinó que involucra també la vida dels altres, que aquesta batalla no pot ser sola, clar, podríem dir-ne, no? Els grecs ja ens van ensenyar una cosa molt gran, que és que Aristòtil deia que l'última finalitat de tota vida és aconseguir la felicitat, que seria una mica el principi de l'ètica. Però ella deia que la felicitat nostra és indestriable de la felicitat dels altres.
Tant de bo fos veritat.
Sí, però és així. És així. És a dir, ningú pot aconseguir felicitat per a ell sol, perquè pròpiament això no és felicitat. La felicitat de individus aïllats que visquin suposadament feliços en un món en ple cataclisme, no? I on la gent que tenim a prop està patint, si d'això se'n diu felicitat és que no sabem massa ben bé el que significa el terme. Aristòtil una mica deia que la batalla per la pròpia felicitat és indestriable de la batalla per aconseguir la felicitat dels altres, no? Jo per això m'admira que l'objectiu de la Constitució americana sigui la felicitat de la comunitat, no? Que és una cosa que de vegades se frivolitza molt i d'altres vegades no s'entén, no? Per dir, què ha de fer una Constitució per perseguir la felicitat de la gent? És que si no és per això, perquè coi serveix una Constitució, les
altres coses...
La felicitat és la vida plena, no?
Quan s'està redactant els esborranys del nostre estatut, diguéssim, tombat al Constitucional, no? Modificat al Constitucional, aquell estatut, es va incorporar, crec que va ser a iniciativa de Joan Saura i d'Iniciativa, justament, el concepte de la felicitat. I es va fer molta befa aquí.
Es va fer molta broma.
Es va fer molta broma amb això.
Es va fer molta
broma.
Però
en el fons estava apel·lant en aquest projecte col·lectiu de comprometre's col·lectivament amb intentar, doncs, que hi hagi una certa felicitat col·lectiva.
És cert, perquè apel·la quasi bé a la recíproca de la que dèiem, per dir alguna manera. Si no hi ha actitud ètica i, per tant, batalla per la felicitat, si no és també una batalla política, a l'inrevés també val. És a dir, no hi ha batalla política que pugui ser legítima si no és per assolir un horitzó de dignitat ètica per a tothom, diguem-ne, no? I per això la qüestió de la felicitat no és una qüestió políticament impertinent, sinó molt pertinent també políticament, perquè en el fons el que busquem, o el que s'hauria de buscar sempre que es treballa en l'àmbit de les lleis, en l'àmbit del comú, etc., és la felicitat de la comunitat, diguem-ne, no?
Escolta, i des d'un punt de vista col·lectiu, perquè tots parlem de compromisos, dels compromisos individuals i col·lectius, perseverança i compromís tenen a veure, no?
Tenen a veure perquè no hi ha perseverança sense compromís. I, de fet, en realitat, el compromís és una altra de les paraules de la perseverança. Fixa't que molt sovint les nostres accions estan orientades a curt termini, no? Mogudes per coses que allò ens mobilitzen, esperonen, podríem dir-ne, el nostre afany, però que desapareixen un cop estan fetes, no? Ens hem acostumat a nocions que quasi bé són la gramàtica del nostre temps, no? La flexibilitat, la mobilitat, la rapidesa, que tot més aviat el que tendeix és a dir fem les coses, fem-les ràpides, no? Treballar per objectius. No? Que això es diu
posem el PowerPoint.
Des de les empreses fins al sistema educatiu.
I fins treballar als fulls de ruta polítics.
Hòstia, per objectius. Està molt bé, eh? Està molt bé, perquè això, diguem-ne, que ordena metodològicament les coses. Però això de vegades ens permet oblidar que allò que hauria de mobilitzar-nos del tot, no? En allò que fem, no són aquestes petites cosetes en les que d'alguna manera ocupem bona part del temps, sinó una mica aquest treballar amb la mirada una mica aixecada dels dos pams que tenim al davant dels nostres peus, no? I el compromís té a veure amb això.
Qui ens ajuda a pensar una mica més sobre la perseverança? John Steinbeck, El raïm de la ira.
Tothom es pregunta el mateix, que on arribarem? I a mi em sembla que no arribarem en lloc concret. Sempre estarem de camí, anant cap a algun lloc. Per què no pensa això la gent? La gent se'n va. Se'n van perquè no els queda altre remei. Per això s'ha mogut sempre la gent. Se'n van perquè volen alguna cosa millor que la que tenen. I aquesta és l'única manera d'aconseguir-ho. El meu pare deia, deixar-se anar, això ho fa qualsevol. No deixar-se anar, a les primeres de canvi, això ho fan els homes i les dones de veritat. I tota aquesta gent posen un peu al davant de l'altre, sense pensar molt cap on van. Però resulta que tots van en la mateixa direcció. Alguna cosa acabarà resultant de tot això. John Steinbeck, El raïm de la ira.
Só Deus sabe o quanto eu sofri pra chegar onde estou. Me lembro que comi o pão que o inimigo amassou. Vaguei por aí sem destino nessa longa estrada. Bati muitas vezes e as portas estavam fechadas.
M'encanta d'aquest text d'en John Steinbeck que ens ha seleccionat avui en Xavi Antic pel Record d'Avança. Sempre estarem de camí, anant cap a algun lloc. Per què no pensa això la gent? O sigui, em sembla tan simple la idea i tan simple, formidable,
tan
no?
Tan simple, que ni som en un lloc que no es mou, no? Ni hem arribat en lloc que sigui ja definitiu, sinó al contrari.
No hi ha unes fites, estem de camí.
Estem completament de camí. Tu ja saps que jo estic obsessionat per aquest escriptor, que és John Steinbeck, sí. I especialment pel raïm de la ira, que és una de les grans metàfores, jo crec, que del nostre temps. No? Sí. Que és veritat que era una tragèdia, estava lligada al moment de la Gran Depressió i tot això que és prou conegut, perquè més la pel·lícula l'ha vist tothom, però una mica il·lustra aquesta idea, no? De gent que és en un lloc que li és insatisfactori, que en aquest cas, a més, era físic, però no necessàriament és físic, i que es posa en marxa per arribar a un altre lloc que hauria de ser el que permeti resoldre aquelles deficiències del lloc on està. Jo crec que aquesta idea del sempre estarem en camí, anant cap a algun lloc, tothom es pregunta on arribarem, no? I per això s'ha mogut sempre la gent. Diu, està amb mi, per què és així? Se'n van perquè volen alguna cosa millor que la que tenen.
Bueno, mira,
i això que en sentit físic ho podem aplicar cada dia a la tragèdia dels refugiats, no? I a també el cinisme amb què des d'una posició molt còmoda s'aborda o es contempla o s'estigmatitza fins i tot aquests moviments, jo crec que determina també, encara que no sigui físicament, tot i que moltes vegades també, les nostres vides, no? Que és la consciència de que cal fer coses, diu Steinbeck en el fragment, estan passant coses i anar-se'n per millorar-les és l'única manera d'aconseguir-lo. I l'anar-se'n implica una mica quasi bé aquest desplaçament, no? De la comoditat, de la tranquil·litat, del conformisme, i el que hi ha, que ho he dit moltes vegades, som com som, el país és així, la gent és així, que en el fons acaba, jo crec que generant aquesta consciència, jo crec que tan perillosa, me deixes dir una paraulota,
sí,
d'apocalipsitis.
Apocalipsitis,
que és aquesta consciència de la catàstrofe contínua i permanent, no? És a dir, tot està tan malament, tothom és tan idiota, tothom és tan traïdor, tothom és tan d'això que no hi ha manera de fer res, no?
Avui hi ha un article de l'Anton Costa sobre la ira, sí? I sobre els traïdors i sobre... Sí, sí, aquesta...
No, perquè jo crec que és molt generalitzada aquesta actitud en, fins i tot en segons quines anàlisis que es presenten com a serioses, no? Que és el posar de relleu d'una manera molt nihilista, que a més és paralitzadora, tot el malament que va tot el que no s'ha acabat de fer, tot el que no es farà, no? Aquesta mena de determinisme de la catàstrofe.
Que no cal.
No?
Adorno, el nostre estimat Adorno, que es preguntava, com podem viure una bona vida enmig d'una mala vida contextual, que és això que deies abans,
exacte,
no? De dir, podem realment viure si el nostre entorn, les condicions, no són les que èticament per nosaltres són tolerables.
Està
no?
Clar, aquesta és una mica la gran batalla de la il·lustració i continua sent la gran batalla segurament ara, no? Només és possible per batallar per la bona vida si és possible de modificar també aquelles condicions contextuals que la impedeixen, la mala vida. Sovint tenim la tendència una mica a pensar que el viure una bona vida o una mala vida depèn de condicions estrictament personals, no? Jo crec que no és així, no? A hores d'ara depèn de moltes coses que són estructurals i per les que sabem que val la pena batallar, perquè si no es modifiquen aquestes condicions estructurals, no només nosaltres, sinó molta gent no podrà aspirar a viure una bona vida, que és l'objectiu de tot, de la vida individual i quotidiana i dels grans macromuntatges jurídics, podríem dir-ne.
Jo tinc un amic que diu perseverar és ocupar els espais per canviar les coses. I que no es pot renunciar a ocupar espais que altres, que busquen no transformar-les, volen ocupar.
Està molt ben plantejat i és exacte. Seria una molt bona definició de la perseverança, no? Ocupar els
encara que
espais...
Encara que ocupar aquest espai et faci mal, a vegades.
Et faci mal, te provoqui incomoditats i corres riscos, no? Sempre, tot és, no fos una batalla per l'espai i pel temps, no? És ocupar els espais perquè siguin dedicats, diguem-ne, a una altra cosa del que ara es dediquen, trobar-los, els espais, o si no, fins i tot construir-los. Però també el temps, no? La perseverança és trobar el temps necessari perquè aquestes idees deixin de ser idees i passen a ser realitats.
Avui ens anirem amb el racó del racó de pensar. Amb qui ens anirem avui?
I amb música, com sempre, amb el trio Sílvia Tomàs, que diu una... Bueno, canta una cançó que és una meravella, que es diu Següent pas, que jo crec que és també una bona forma de cantar la idea de la perseverança, que és just això que tenim al davant pel que cal batallar-hi. Va dient, gràcies per estar en el camí de preguntar. Com es fa això de preguntar? Una mica el que m'he estat fent tantes sessions, no? I diu, dic adéu i em fan mal les mans de viure l'utopia en revisió, el cercle de qüestionar-ho tot. I acaba de dir una cosa molt maca, que és dic adéu un altre cop, un adéu per avui, no per demà, un adéu, fins aviat, no? Aquesta batalla que continua.
Xavi Antic, acabarem la temporada del Racó de Pensar amb tu i amb en David Fernández el proper dimecres, serà l'últim de la temporada.
Fantàstic.
Pensarem en qui hem pensat.
Ens hem mullat, dic adéu, i faré un pastís diferent aquest cop, amb llàgrimes d'alegria i de dol, d'un següent pas que haràs febró. Dic adéu un altre cop, un adéu per avui, no per demà, un adéu fins aviat. Marxo ara que es fa tard per aprendre el següent pas. Marxo ara que es fa tard per aprendre el següent pas, per aprendre el següent pas. Dic adéu un altre cop. Fins sempre, company.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.